Comencem pel número 10 de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret de l'habitatge que presenta el grup Comuns Verds de Sitges. Senyora Gasulla, endavant.
Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs, parlem d'una proposta d'acord que recull l'esperit del moviment per l'habitatge en el qual s'agrupen els sindicats de llogaters de tot el país, les plataformes d'afectats per la hipoteca, que s'han fet mobilitzacions davant de les delegacions de govern de diverses ciutats, ja que consideren que el govern espanyol està fent, diguéssim, una vegada més una concessió davant dels grans fons d'inversió estrangers, d'entitats financeres i de la patronal del lloguer. De fet, el que recull aquesta proposta d'acord va doncs, en aquesta línia, no? Sobretot perquè limitar, per exemple, per llei les pujades abusives dels lloguers és per tots ells i també per nosaltres l'única mesura que baixaria els preus a curt termini de l'habitatge, alguna cosa que es considera molt, molt urgent des de fa diversos anys i que no podem no, compartir aquest posicionament entre el dret i el negoci. No? I la proposta que hem vist del ministre Ábalos que vol tirar endavant, en principi doncs, va més a la línia de parlar del negoci. Per tot això, el nostre grup doncs, presenta una proposta d'acord que recull doncs, precisament no? aquesta discussió que aviat entrarà doncs, com a, en el Consell de Ministres, es remetrà immediatament al Congrés pel seu debat i aprovació, i el que reconeix aquesta proposta d'acord és que, evidentment, que el fet de que més de 32.000 persones pateixin sense llarisme, que 12 milions de persones estiguin en risc d'exclusió social, que més d'un milió es produeixin més d'un milió de desnonaments entre el 2008 i el tercer trimestre del 2020 i que moltes famílies estiguin afectades per clàusules abusives executades amb una legislació contrària als estàndards europeus, sense importar fins i tot que hi hagi existència de menors o persones grans dependents, obliga doncs, a fer un esforç molt més valent en aquesta nova llei de l'habitatge. I nosaltres, a més, enfoquem en el cas de Sitges, no?, que acabem d'aprovar doncs, un projecte bàsic important, però de 8 habitatges, només de 8 habitatges, també caldria recordar-ho, i això, doncs, evidentment, el que demostra és que el dret a l'accés a l'habitatge ni està garantit pels col·lectius més vulnerables, malgrat es facin esforços importants, ni per molta població, una elevada per la població, que no pot assumir el pagament d'un habitatge digne pels elevadíssims preus, tant de lloguer com de compra, i el que genera, com tots saben, és aquest èxode de molts sitgetans i sitgetanes cap a altres poblacions més assequibles, situant, a més, a Sitges amb un dels esglaons més alts del preu de l'habitatge en relació a Catalunya i Espanya i posant, evidentment, en risc doncs, un rejuvenament, que els joves es quedin a viure i que hagin de marxar, i els no tan joves. No? I per tot això demanem que donguin suport a una iniciativa ciutadana que proposa els següents acords. Que s'incorporin aquestes 8 mesures d'aplicació directa a tot el territori en aquesta nova llei. La primera, que la llei garanteixi el dret d'un habitatge digne, assequible, accessible i adequada com a dret subjectiu, garantint que aquesta protecció sigui efectiva i evitant que cap persona pateixi sense llarisme. En segon lloc, que s'inclogui els estops d'esnonaments de persones vulnerables sense alternativa d'habitatge digne i adequat, així com l'obligació de lloguer social estable per als grans tenidors i en la resta de casos, reallotjament digne i adequat a càrrec dels poders públics. Tercer lloc, assegurar i ampliar el parc públic de lloguer social com a mínim el 20% del conjunt d'habitatges en 20 anys, plantant cara a l'emergència habitacional de forma prioritària. En quart lloc, regular de manera regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població, que aquest és un dels grans problemes a cada zona del territori, modificació de la llei d'arrendaments urbans per donar protecció i estabilitat als llogaters del conjunt del país, en cinquè lloc, garantir els subministraments bàsics d'aigua, llum, gas i accés a les telecomunicacions per evitar la bretxa digital com a part d'un habitatge digne, en sisè lloc, garantir una segona oportunitat efectiva per a les llars amb deutes hipotecaris i desenvolupar mesures contra el sobreendeutament i els abusos financers i immobiliaris, en setè lloc, ampliació pressupostària per habitatge social i polítiques socials d'habitatge fins a arribar a la mitjana europea de parc públic, destinant com a mínim el 2% del pressupost estatal a una assignació d'una part suficient dels fons europeus de recuperació doncs, per aquest objectiu i en vuitè lloc a la participació activa de la població en tota la política d'habitatge i urbanisme. És imprescindible per nosaltres que la llei pel dret a l'habitatge incorpori aquestes demandes d'afectades i de tota la societat civil i que afecten a la dignitat de les persones i els drets humans i que blindi les legislacions autonòmiques més progressistes donant compliment d'una vegada als dictàmens de Nacions Unides, als tribunals europeus, al PIDIS, sense retardar la seva aplicació i desenvolupament normatiu posterior. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. La paraula és el senyor Rubí. Endavant.
Moltes gràcies. Pues nosaltres aplaudim aquesta moció que eleva els companys de Comuns. I l'únic és això, no? Que a vegades que no quedi només en un municipi, no? Vostès que tenen responsabilitat dels partits grans a nivell de Generalitat i a nivell d'estatal, que tenen responsabilitats de govern, doncs que d'una vegada doncs tot això que avui, no sé, votem a favor, no sé fins on pot arribar, doncs que arribi a bon port. No? Jo apel·lo sobretot com a partit municipalista a vostès que tenen tots, per una banda o una altra, responsabilitats en un futur govern de Catalunya o en un futur o en un govern actual a l'estat espanyol i que sobretot pues, que apretin els seus partits perquè això pugui ser una realitat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Rubí. Senyor Tendero, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bé, regidora Gasulla, suposo que no li sorprendrà el posicionament del nostre grup. En tot cas, faré la justificació. Miri, l'any 2017, amb un govern estatal del Partit Popular, Ciutadans va aconseguir arrencar-li amb aquest govern un compromís per ampliar les mesures antidesnonament i donar doncs, major protecció a les famílies més vulnerables. Vam aconseguir 3 anys més perquè les famílies poguessin beneficiar-se de moratòries de desnonaments fins a l'any 2020, fins al passat 2020. Incloent a més a les famílies doncs, amb fills, filles menors, amb situació de desocupació, dependència, discapacitat... És a dir, vam ampliar aquestes mesures durant més temps i més persones. Som coneixedors i realistes que els desnonaments de les famílies vulnerables suposen una de les pitjors conseqüències de la crisi econòmica a Espanya i que és una lacra de qualsevol societat justa i solidària i que aquestes conseqüències no es poden permetre. Amb tota la part expositiva, per tant, la podríem assumir inclús, no? Però és que arribem als acords, regidora Gasulla, i encara que podríem arribar a acordar, no?, a consensuar més d'un, doncs ens trobem amb peticions que pensem que quan pensem en un model liberal, econòmicament parlant, no podem acceptar, no? Intentar forçar el preu que una persona pot i vol llogar la seva propietat perquè és seva, la seva proposta, de fet, és que només parla de grans tenidors en un sol punt dels acords. La resta dels acords sembla que sigui culpa o indirectament culpi doncs, a propietaris, no? I que més que probablement s'hagin doncs, fet càrrec no solament d'aquests impagaments de lloguers, sinó a més de suportar doncs, impagaments amb els subministraments. És més, o sigui, el Parlament de Catalunya el setembre del 2020, anterior legislatura, ja ho vàrem deixar clar que quan el Parlament volia o va voler i va aprovar una llei que regulava els preus de lloguers, ho vam manifestar que possiblement era inconstitucional i, a més, el propi Consell de Garanties Estatutàries del Parlament de Catalunya ja es va posicionar durant el mes d'agost indicant que aquesta norma no només podia ser inconstitucional, sinó que superava les competències de la Generalitat. Un cop més, la Generalitat, cas omís als advertiments, després es queixen, no? La nostra posició és de compromís total amb l'habitatge digne, amb la creació de parcs públics de vivenda, però sense demonitzar mai ni els propietaris ni transformar el sector immobiliari en un sector d'expropiacions dignes doncs, de polítiques extremes. El nostre vot, regidora Gasulla, serà en contra i aquesta és la nostra justificació. Moltes gràcies, alcaldessa.
Gràcies, senyor Tendero. Senyora Tubau, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, Junts per Sitges comparteix en gran part doncs, el contingut d'aquesta proposta d'acord. Tot i així, el que volem és fer una sèrie de puntualitzacions. En primer lloc, pel que fa a la contextualització d'aquesta proposta d'acord. Ens basem en dades de l'estat espanyol i per aquest grup municipal aquestes dades no ens identifiquen. Malauradament, les dades de Catalunya i més en particular les de Sitges són prou greus i ens hauria agradat molt més que s'haguessin agafat aquestes dades a l'hora d'argumentar aquesta proposta d'acord. Pel que fa doncs, als acords que recull la proposta, hi ha un parell amb els que divergim una mica. Pel que fa a l'acord número 5 sobre la pobresa energètica i el gap digital, pensem que aquest tema és un tema prou important per elevar-ne amb una proposta d'acord ja separada i monotemàtica, perquè tots sabem de la gravetat del que significa la pobresa energètica. I si jo no recordo, potser ja en aquest ple ja se'n va presentar una en el seu moment. Pel que fa a l'acord número 4, quan parlem de la regulació estatal de lloguers a preus adequats als salaris de la població, m'agradaria recordar i recordo que a Catalunya la Generalitat ja té uns coeficients que topen el preu de l'habitatge de lloguer i sobretot amb ajuntaments que ja estan detectats que el preu del lloguer és realment un drama per a la societat. També sí que noto faltar, i això ho hem estat revisant, i a més, vull dir, nosaltres això recordo perfectament que ho portàvem dins del nostre programa electoral de les eleccions del passat 14 de febrer, que és molt important que des de qualsevol política d'habitatge públic tingui en compte el que significa tot el traspàs del patrimoni que hi ha en el Sareb i que aquí a Catalunya està xifrat en prop de 3.000 habitatges. Trobem a faltar que no es faci esment aquests 3.000 habitatges que hi ha arreu de Catalunya i que estan en mans del Sareb i que són molt necessaris i que s'haurien d'incorporar en aquesta proposta d'acord. I una altra també de les polítiques i dels acords que ens agradaria incloure, és el que tracta de tot el tema de la rehabilitació i recuperació d'habitatge. Rehabilitar habitatge és un fet molt important en aquests moments que ens trobem que malauradament s'han perdut molts llocs de treball pel camí. La rehabilitació també és una necessitat molt gran i la rehabilitació de la vivenda és una altra política pública d'habitatge molt necessària. No m'allargo més i bueno, li plantejo aquests temes a la senyora Gasulla a veure com ella els valora. Gràcies.
Gràcies, senyora Tomau. Per part del govern, com hi ha vot diferenciat, han demanat paraula als diferents grups. Per tant, per part de Guanyem, senyora Júlia Vigó, els demano que ara sí que estem ja comptant el temps i, per tant, que no es passin o intentin no passar els 3 minuts. Endavant.
Gràcies, alcaldessa. Doncs nosaltres ens posicionem rotundament a favor d'aquesta proposta d'acord i dels acords que recull, entre els quals la regulació de preus de lloguers. Recordem que l'acord per regular-los va suposar una fita de la mobilització social a favor del dret a l'habitatge, encapçalada per més de 9.000 organitzacions de base d'arreu de l'Estat espanyol. És imprescindible blindar l'accés i el gaudi d'un habitatge digne per tothom i aturar, d'una vegada per totes, l'especulació. Però parlar de regulació de preus espanta a molts i són freqüents arguments contraris sobre la destrucció del mercat i les bondats de l'autoregulació entre l'oferta i la demanda. De fet, com diuen precisament des del sindicat de llogateres, parlar de regular preus no significa una pèrdua de la rendibilitat pels propietaris. Significa que els preus han de ser proporcionals als ingressos de la gent, entre un 20 i un 30%, no fins a un 60%, com passa en molts pobles i ciutats com el nostre. Fins ara, la intervenció de l'administració ha tendit a protegir els propietaris, sobretot els grans tenidors, que han deixat un rastre d'habitatges buits i d'inestabilitat habitacional sota l'amenaça del desnonament. En un context de manca generalitzada de garantia del dret a l'habitatge, la regulació és una mesura urgent. Per entendre'ns, a Sitges, anualment 320 persones marxen del municipi perquè no hi poden viure. Des del 2005, la tendència a l'alça dels preus de lloguer ha estat exponencial, establint-nos a dia d'avui a una mitjana de 15,40 euros al metre quadrat, mentre que els municipis del voltant estan entre els 8 i els 11 euros al metre quadrat. La realitat de Sitges és greu i cal que volquem tots els esforços possibles per capgirar-la. Des de l'Ajuntament, evidentment, però també des de qualsevol administració pública. No ens mereixem marxar del nostre poble. Necessitem polítiques que generin habitatge públic, habitatges d'inclusió i emergència social per a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat, per supervivents de violència masclista i per persones amb diversitat funcional i discapacitat intel·lectual. També per persones grans, joves, que suposen, de fet, dos dels col·lectius amb major necessitat habitacional. Però també necessitem marcs normatius que acompanyin aquests processos i que facilitin l'accés a l'habitatge al conjunt de la ciutadania. Gràcies.
Gràcies. Per part de Sitges Grup Independent, regidor David Martínez.
Bona tarda. Doncs nosaltres, Sitges Grup Independent, Sitges-GI, votarem a favor d'aquesta proposta d'acord, ja que creiem que cal garantir el dret a l'habitatge i, per tant, aquí també s'hi veuen implicats les sitgetanes i sitgetans que tenen dificultats per poder-hi accedir. També som conscients que perquè això passi, cal que aquesta llei que garanteixi aquest dret sigui tramitada i aprovada per l'Estat espanyol. Per tant, queda aquesta decisió fora de l'àmbit municipal. Esperem que no molt tard pugui ser una realitat i, per tant, doncs, com he dit, donarem suport a aquesta proposta. Gràcies.
Gràcies, senyor Martínez. Per part del grup dels partits de Partit Socialista de Catalunya, senyor Xavier Roig.
Sí, moltes gràcies. Bona tarda. El govern d'Espanya està treballant en la redacció d'una nova llei d'habitatge davant l'evidència que el dret a un habitatge digne i adequat que està constitucionalment reconegut a l'article 47 de la Constitució, ha de comptar amb una norma de rang de llei. En la seva elaboració s'han fet aportacions d'entitats i organitzacions de tot tipus i que representen sectors diferents i de vegades antagònics i fins i tot de particulars, cosa que posa de manifest el gran interès i la gran importància que té aquesta llei per la ciutadania. El govern d'Espanya està treballant intensament en tots els canals d'interlocució oberts perquè finalment la llei pugui ser un instrument útil per regular el dret a un habitatge digne i adequat. Les mesures que es prenen per garantir i afavorir l'accés a l'habitatge de les persones han de ser útils, adequades a la nostra realitat social, econòmica i immobiliària. I en qualsevol cas, no ha de comportar l'efecte contrari al que es busca. És per això que no podem aprovar la moció que ens presenten. En primer lloc, perquè la llei de l'habitatge està encara en redacció i, com dèiem, s'està redactant escoltant els diferents sectors afectats per ella. I, en segon lloc, perquè algunes de les propostes que fa la moció entenem que podien causar l'efecte contrari al que es busca, com s'ha vist en d'altres països. També tenim clar que no entrarem a donar més voltes a un debat que s'està duent a terme amb els actors de l'àmbit, així com dintre del govern de l'Estat. Sembla que l'estratègia de Comuns és la d'intentar pressionar des dels ajuntaments en els debats i discrepàncies dins del govern de l'Estat. Ja ho va fer el passat ple amb el debat intern de la llei trans. Nosaltres no entrarem en aquest joc i deixarem treballar els sectors, entitats i associacions. El nostre grup s'abstindrà, ja que estem d'acord amb la gran majoria del proposat i no donarem el gust de poder dir que votem en contra ara, perquè creiem que és el que últimament s'està buscant des d'alguns partits. Nosaltres preferim posar l'accent en treballar i remar conjuntament en els punts que són la majoria, en els que estem d'acord i anem de la mà, i no volem destacar els que ens distanciem. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Roig. Per part del grup d'Esquerra Republicana, senyor Eduard Terrado.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres, el grup municipal d'Esquerra Republicana, votarem a favor d'aquesta moció, perquè estem d'acord amb la seva integritat, amb els 8 punts d'acord. Les polítiques d'habitatge són... La política d'habitatge per nosaltres, per Esquerra, és un punt clau, és un dels puntals d'aquest mandat, un dels motius pels que estem treballant durament i que va ser clau a l'hora de conformar el govern i que vam voler assegurar amb els nostres socis. Nosaltres veiem la necessitat que té el nostre municipi en quant a habitatge, per les característiques que té. De fet, Esquerra ha tirat endavant una llei a nivell català per regular els preus de lloguer d'habitatge, i en la qual considera que Sitges el qualifica com a municipi amb el lloguer tensionat. Això el que provoca és que hi hagi unes greus mancances per poder adquirir habitatge per amplis sectors de la població, de capes socials i perfils. I, òbviament, el que tinguem que fer és posar-nos a treballar i, per tant, aquesta és una eina, aquesta llei serà una eina. Com ha sigut una eina, tota la política d'habitatge que estem tirant endavant i que ha permès que estiguem construint actualment 175 pisos d'habitatges de protecció oficial, estiguem treballant ja en una altra parcel·la en què hi haurà fins a 400 i escaig pisos més i que ja s'està començant a treballar amb la seva ordenació urbanística perquè es pugui ja fer el projecte d'habitatge de protecció oficial en aquesta zona també. I el que hem de fer és mirar de tirar endavant totes les polítiques i a tots els àmbits, polítiques de justícia social, perquè si no Sitges, i per les característiques que té, acabarà convertint-se en un municipi amb la població envellida, amb una població elitista i això Sitges no s'ho pot permetre. Sitges ha de garantir que les nostres llars d'infants hi hagin nens, que la gent jove es quedi a viure aquí, que la gent que no arribi a segons quines rendes doncs pugui també tenir un habitatge i no hagi de marxar d'aquest municipi. Per tant, donem suport a aquesta moció i esperem que tiri endavant. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Terrado. Senyora Gasulla, per contestar a totes les intervencions.
Moltes gràcies. Doncs voldria fer diversos recordatoris, En primer lloc, voldria recordar que el PSOE i Unidas Podemos governen junts i que van segellar un pacte per a la investidura en la qual es comprometien a posar sostre a les pujades abusives de lloguer en zones considerades tensionades, principalment en determinats barris de grans ciutats o enclavaments de gran afluència turística. El cas que és que ni dos anys després aquesta llei d'habitatge torna a retardar-se fent un incompliment flagrant d'aquest acord sense data propera per tirar endavant. Això per una banda. Per una altra, doncs, les declaracions del ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és qui dissenya la llei, són molt, molt taxatives. L'habitatge d'ella és un derecho, però també un bien de mercado. I sembla que la seva proposta preval el segon. La justificació és que aquesta mesura, com deia molt bé el senyor Roig, no ha aconseguit resultats en altres països on s'ha aplicat. Al contrari, l'única cosa que ha aconseguit, deia el ministre Ábalos, és reduir l'oferta d'immobles que surten al mercat de lloguer. Doncs miri, el secretari d'Estat de Drets Socials d'Unides Podemos, Nacho Álvarez, li recordava en un informe del govern alemany que deixa clar que la limitació de preus a ciutats com Berlín sí que va funcionar sense que això reduís l'oferta. La postura d'Unides Podemos era que els grans fons d'inversió, propietaris del gran part d'habitatge espanyol, així com la Sareb, el banc dolent, amb gairebé la meitat de participació pública, cedissin part dels seus habitatges buits als parcs públics d'habitatge per llogar de les comunitats autònomes. I també licitaven perquè els grans propietaris destinessin un 30% del seu parc al lloguer social. La proposta del ministre no apareix ni una línia sobre aquest punt. I el darrer recordatori, en aquest cas adreçat a la senyora Tubau, doncs mira, a mi, què vol que li digui, senyora Tubau? Que vostès parlin d'habitatge públic quan les seves polítiques d'habitatge públic quan han estat governat a la Generalitat han estat inexistents, per no dir buides, doncs sincerament causa una mica de perplexitat. Si vostès estan d'acord hores d'ara que s'ha de fer una política d'habitatge públic, doncs benvinguts en aquesta pantalla perquè fa molt de temps que els esperem. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. No sé si algú vol contestar en aquest segon torn de paraules, el senyor Xavier Roig i no sé si la senyora Tubau també. Entenc que ningú més. Doncs senyora Tubau, endavant, i senyor Roig. Senyora Tubau.
Gràcies, alcaldessa. Doncs bé, recordar-li, senyora Gasulla, que va ser el govern de la Generalitat, l'anterior govern de la Generalitat, qui va aprovar la llei de que el sòl públic no es venia, tallant una tradició de molts anys de que el sòl públic es venia. Des de fa dos anys, la legislació catalana recull que el sòl públic no es ven i que, a més a més, tot aquest habitatge s'ha de destinar a habitatge de lloguer. El sòl públic, parlo, no parlo de les promocions privades que acullen habitatge públic. M'agradaria recordar-li això. Per altra banda, també li comento el fet que li he dit. Vull dir, nosaltres pensem que és molt important incorporar tot el tema en aquesta proposta d'acord, tot el tema de la rehabilitació i el nou ús d'habitatges que en aquests moments estan en desús, i també, com bé li he comentat, aquests 2.500, 3.000 habitatges que hi ha a Catalunya en mans del Sareb i que és molt necessari recuperar-los i que passin a ser part del parc d'habitatge públic. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Tubau. Senyor Roig, endavant.
Gràcies, alcaldessa. No, o sigui, m'està bé perquè m'acaba de confirmar, senyora Gasulla, la idea que aporta, l'estratègia que aporten, que és anar a confrontar amb el soci de govern, o bueno, si és Podem o Comuns, ja no sé molts cops, perquè jo en cap moment he dit en quin tema era amb el que estava en desacord. Ha sigut vostè que ho ha dit, que és amb la limitació de preus. És sabut, és sabut, però bueno, jo no ho he dit en cap moment. Està bé. Bàsicament, el que volem és posar mesures efectives i reals. Efectives i reals. Perquè a Berlín, si no recordo malament, un jutjat alemany ha tombat la mesura de la limitació de lloguers, que pot haver estat efectiva a Berlín. No dic que no, però la setmana passada un jutjat va tirar-la enrere. No sé, en els anys que s'ha pogut fer efectiva, deu haver funcionat, però també no parlem Berlín una gran ciutat, Barcelona pot ser una gran ciutat, Sitges pot ser una ciutat mitjana petita, no podem comparar, crec que Sitges amb Berlín, Barcelona amb Berlín potser sí. I després, dir que tota la llei ve ser dolenta, diguem-li, per aquest sol fet, doncs tampoc ho veig. O sigui, crec que si hi ha una sèrie de temes sobre la taula que s'han de pactar i tirar endavant, doncs treballar, el que he dit abans, treballar les desavinences no és la nostra manera. Jo poso més èmfasi en tota l'altra extensió de la llei que crec positiva i que millorarà, que en aquest punt, que sí que hi ha unes desavinences, però perquè també les coses s'han posat... O sigui, mateix a Catalunya, amb la llei de regulació de lloguers, s'està veient que hi ha contractes ara nous que sí que compleixen els límits que s'han marcat, però després afegeixen les brosses, l'IBI, les coses que legalment es poden afegir dins d'un contracte d'arrendament s'estan afegint per una altra banda. Per tant, el propietari acaba rebent el mateix que rebia abans. Per tant, demanem que les coses que es facin bé i siguin efectives i reals, simplement.
Gràcies, senyor Roig. Senyora Gasulla, per tancar.
Tanco molt, molt ràpidament. Contestaré en primer lloc a la senyora Tubau. Sí, vostè parla d'aquest decret que va signar el seu partit i que, tot i estar pactat amb molts altres partits, vostès es van fer enrere perquè quan van rebre la pressió dels lobbies immobiliaris ja no va ser el mateix el que va arribar al Parlament, li vull recordar. I en segon lloc, també li voldria recordar al senyor Roig. Doncs miri, la proposta del ministre Ábalos la volem discutir perquè el que nosaltres portem aquí no és una proposta dels Comuns Verds, és una proposta de tot aquest moviment de l'habitatge agrupats, com ja he dit anteriorment, doncs amb aquesta iniciativa ciutadana. I que considero, insisteixo, que és molt urgent fer aquest posicionament entre dret i negoci. La proposta que el ministre Ábalos vol tirar endavant tria negoci i va en contra de l'acord de govern, i sobretot és faltar el respecte als ciutadans. I per tant, vostè pot disfressar com vulgui el seu discurs, però la realitat és aquesta, que no ens agrada i que evidentment un incompliment d'un acord de govern és prou greu, sobretot si es tracta d'un dret com el dret a l'habitatge. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Doncs passarem a la votació d'aquesta proposta d'acord, que recordem que és el número 10 de l'ordre del dia, proposta d'acord de suport a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l'habitatge. Vots a favor de la proposta? Vots en contra?
Tres.
Abstencions?
Quatre. Queda aprovat.